Estel migdia, amb Joan Trias.
El rei emèrit Joan Carles I, crossa en mà i infanta en un altre, ja és a Espanya, a Sant Xenxo, per veure la clàssica regata del Club Nàutic. Així doncs, entre 200 i 300 persones, entre públic aficionat, devots de la monarquia i curiosos, amb crits de visca el rei, aquesta n'ha sigut la rebuda després de 665 dies fora del país per causes judicials que no han arribat enlloc. I la pregunta, en aquesta hora estranyament greu, quan la gent encara viu una inflació descavalcada, quan tornen a pujar els casos de Covid, quan la crisi global torna a ser de dimensions considerables i el debat sobre la política territorial ni està ni se l'espera, no és si monarquia o república, és si era oportuna la visita de l'emèrit tot just ara, mentre un noi que farà les lletres que farà, però que no ha estat condemnat al lloc, no pot tornar a casa amb els seus precisament per això, per una lletra. Cadascú és lliure de venir o no venir, de tornar o no tornar, però la cosa es complica quan la gran qüestió per tornar és quantes comissions has tingut, quants elefants has disparat o quanta vergonya et queda després de tot. Un minut gairebé i mig que passa de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 20 de maig i aquesta hora.
Jo crec que creuer sense límit que hi ha hagut fins ara no és sostenible i, per tant, s'ha de regular també.
Haurem de vacunar. De moment s'estan prioritzant les persones que han estat en contacte amb persones malaltes, lògicament, però segurament sí, sobretot és interessant vacunar també al grup d'edat, que sí que pot fer més complicacions.
Suelen ser pacientes mayores, edad avanzada, más de 70 años, la mayor parte de ellos, pacientes que, por motivos los que ellos consideren, no se han vacunado, no tienen vacunación previa.
Ara és l'hora de les grans ciutats, però necessitem que les grans ciutats facin passos i vol dir sistemes d'alta eficiència, que vol dir contenidors fora de l'espai públic.
Crec que tenim màxim respecte a l'Olímpic de Lió perquè han estat en els últims anys i perquè si no ara no, si estan una altra vegada a la final, és que algú estan fent bé, no?
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Vinga, que passen dos minuts i mig de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, la protagonista avui també causarà aquest cap de setmana amb màximes que avui ja s'han enfilat a valors de fins a 35 graus a punts de l'interior i poden arribar aquest cap de setmana, sobretot Pla de Lleida i Depressió de l'Ebre, màximes que s'enfilin ben bé fins als 37-38 graus, puntualment 39 graus. No ens atrevim a parlar de 40, però poc n'hi faltarà. A la costa, avui màximes de 22 a 27 aquest cap de setmana poden arribar fins als 29. El que resta de tarda, tranquil·litat, els núvols estan creixent a les comarques del Pirineu, en principi no han de donar precipitacions, però sí, els que creixin dissabte i diumenge poden arribar a donar algun ruixat de caràcter dispers, però només en alguns punts aïllats del Pirineu. Per tant, cap de setmana de ple estiu a tot el país i, a més, amb més humitat a la costa i, per tant, amb una desagradable sensació de xafogor durant tot el dia i també durant la nit.
Passen ara ja 3 minuts de les 2 del migdia i a aquesta hora us expliquem, com sempre, les principals notícies del dia. Ho fem amb l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant que el rei emèrit Joan Carles I va arribar ahir al vespre a Sant Xenxo, a Pontevedra, i podria tornar a visitar Espanya el proper mes de juny. Ana Closa, bona tarda.
Sí, l'alcalde d'aquesta localitat gallega, Telmo Martín, ha avançat que el rei emèrit podria assistir al campionat del món de vela, que es farà a Sant Xenxo, del 10 al 18 de juny. Aquest migdia, l'exmonarca ha visitat el Club Nàutic de Sant Xenxo per assistir a les regates i ha estat rebut amb aplaudiments per desenes de persones que s'havien concentrat a l'entrada del recinte. Recordem que és la primera vegada que el rei Joan Carles torna a Espanya després de gairebé 2 anys a Abu Dhabi i la visita incomoda el govern espanyol.
Mentrestant, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el PDeCAT, la CUP, Bildu i BNG demanen que comparegui Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, per la investigació de l'espionatge.
Els partits independentistes reclamen que Gabilondo reti comptes dels continguts i de les conclusions de la investigació i posterior informe elaborat sobre el cas d'espionatge independentistes mitjançant el sistema Pegasus. Gabilondo va informar mitjans d'aquesta setmana que ja havia tancat la investigació després de verificar que l'actuació del CNI s'ha fet d'acord amb la Constitució i la llei.
I encara en plana política, demà farà tot just un any de la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Amb la Judit Caselles volem analitzar quines promeses ha complert i quines no al capdavant del govern català. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Demà farà un any que Aragonès va ser investit 132è president de la Generalitat. Era el primer president republicà des del 1936 i va fer-se amb el càrrec després de llargues negociacions amb els dos partits independentistes, Junts per Catalunya i la CUP. Algunes de les promeses que s'han complert durant aquest any és la creació de noves conselleries, com la de Feminismes, que pilota Tània Verge, i la d'Acció Climàtica a mans de Teresa Jordà. També hi havia el compromís que hi hagués paritat entre homes i dones en el Consell Executiu, i hi és. Hi ha 8 dones i 7 homes, si hi comptem també el propi president.
De fet, aquestes són algunes de les accions amb què el govern sí que ha complert, però n'hi ha d'altres que, en canvi, encara estan a mig gas.
Sí, n'hi ha que encara no estan materialitzades del tot, però s'està treballant perquè ho acabin estant. Una d'elles és la gratuïtat del segon curs de l'escola Bressol, el P2, que ha d'entrar en vigor l'any vinent. També el govern ja ha designat un equip de professionals per treballar en el pla pilot de la renda universal, com va pactar amb la CUP. Un dels altres ítems que s'ha impulsat és l'acord pel Pacte Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació. És un grup de treball que té per objectiu buscar el suport majoritari de la societat catalana a favor de la fi de la repressió i no es posiciona ni a favor ni en contra de cap estratègia política. Aquest grup ja s'ha constituït de forma pública i hi ha noms coneguts com el de Carme Forcadell o el de David Fernández.
I encara, Judit, al costat vermell de la balança, què hi ha? Què és allò que el govern va anunciar que faria però que encara no ha fet?
Aragonès es va comprometre amb el pacte que va fer amb la CUP a sotmetre's a una qüestió de confiança a meitat de legislatura, és a dir, al maig de l'any vinent. Doncs bé, per ara, el president no té cap tipus d'intenció de sotmetre-s'hi i s'excusa amb el fet que els copaires van votar en contra dels pressupostos. Tampoc no s'ha destinat el 2% del pressupost a la cultura. Si bé l'ha incrementat de l'1 a l'1,3%, això està lluny del 2% a què va comprometre's amb el sector.
Doncs bé, aquests són els fets d'un any de legislatura amb el president Aragonès al capdavant del govern català. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I anem cap a la capital de l'Estat, cap a Madrid, perquè el seu Tribunal Superior de Justícia condemna un any de presó l'ex número 2 de la policia pel pendrive del cas Pujol. Anna.
Així doncs, el tribunal ha revocat l'absolució de l'ex número 2 de la policia, Eugenio Pino, per la introducció d'un pendrive de dubtós origen amb informació personal i empresarial per a la causa relativa a la família de l'expresident català Jordi Pujol. El tribunal l'ha condemnat a un any de presó i a una multa de 7.200 euros.
I ha tot plegat el pare personat en la causa del 25% de castellà a les aules ha demanat a l'institut dels seus fills que executi la sentència.
L'home li demana que faci tot el que estigui a les seves mans per fer efectiva la aplicació i li adjunta la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què se l'admet com a part. En l'escrit que ha enviat a la directora, li recorda que al març ja li havia sol·licitat l'execució de la sentència i que davant del silenci obtingut per resposta no li va quedar cap altra via que recórrer al tribunal. El pare ha alertat que la no aplicació en el termini establert pel TSJ aboca una situació de tensió.
I encara en plena política, el primer secretari del PSC de Lleida, Fèlix Larrosa, presenta la candidatura per encapçalar la llista municipal.
L'actual cap de l'oposició a la paeria ha indicat que començarà la recollida dels avals, per la qual ha demanat el suport de la militància del partit. Larrosa ja va ser candidat socialista a Lleida en les municipals del 2019, després d'haver ocupat l'alcaldia prop de 9 mesos arran de la renúncia d'Àngel Ros.
I si bé ens quedem a Madrid, canviem de qüestió perquè el Ministeri de Sanitat ha confirmat els primers 7 casos de verola del mico a Madrid. A banda, 23 persones han donat positiu en un test PCR amb verola no humana i ara cal que les seves mostres s'estudiï i es confirmi o no si són casos de verola del mico.
La doctora ha apuntat que de moment a Catalunya no hi ha cap cas sospitós confirmat i ha insistit que es necessita un contacte íntim i prolongat per infectar-se i ha confirmat que no es tracta d'una malaltia de transmissió sexual.
Es necessita un contacte molt estret i un contacte perllongat per infectar-se. El tipus de transmissió és microsons, secrecions respiratòries, però grossudes, o sigui, gotes grossudes, no, encara no s'ha demostrat la transmissió aèria. Sí. I es necessita un contacte amb mucoses o tocar les lesions del pacient o un contacte molt proper amb la seva roba o les seves coses que fa servir el pacient durant aquesta infecció.
Per altra banda, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha afirmat que segurament apareixerà algun cas de verola del mico a Catalunya en els propers dies. En declaracions a RAC1, ha exposat que encara no hi ha cap cas confirmat, però ha afegit que sempre hi ha algun pacient amb alguna malaltia similar que cal estudiar.
Pel que fa a la vacuna d'aquesta malaltia, la doctora Villar creu que la vacunació universal dependrà de com evolucioni la seva transmissió.
De totes maneres, la doctora Villar pronostica que segurament tothom s'haurà d'acabar vacunant. Són declaracions també a Ràdio Estel.
I segurament sí, ens haurem de vacunar. De moment s'estan prioritzant les persones que han estat en contacte amb persones malaltes, lògicament, però segurament sí, sobretot és interessant vacunar també el grup d'edat, que sí que pot fer més complicacions, que a part dels immunodeprimits són els nens o les persones més joves que podrien tenir complicacions per la malaltia.
La doctora ha aclarit que tots aquells que ja es van posar la vacuna de la verola, la que deixava un senyal molt característic al braç, no se l'han de tornar a posar.
I pel que fa a la Covid, continua augmentant el nombre d'ingressats als hospitals catalans.
Salut ha fet públic que avui hi ha 16 ingressats més per Covid respecte a l'últim balanç, que va ser aquest passat dimarts. Concretament, hi ha 1.126 ingressats als hospitals catalans. A les unitats de cures intensives, la xifra també creix. Avui hi ha 31 crítics, 6 més que en el darrer balanç.
I és que el departament també ha informat que s'han notificat 41 morts més per Covid des de dimarts.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de transmissió es manté per sobre de l'1. Concretament, és de l'1,04. El risc de rebrot, en canvi, s'enfila 7 punts fins als 391. Recordem que Salut comunica ara les dades 2 cops per setmana i concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus.
Per cert, que el coronavirus serà considerat malaltia professional per als sanitaris i cuidadors.
La Comissió Europea proposa incloure finalment la Covid a la llista de malalties professionals. L'objectiu d'incloure és que els treballadors dels sectors afectats que contraguin el virus a la feina podran adquirir drets específics com el dret a indemnització.
I encara sobre la qüestió, s'acaben les mesures contra el coronavirus a les residències de gent gran.
La Generalitat ha decidit eliminar la reserva de places lliures en els geriàtrics per fer aïllaments Covid. Així doncs, en cas de donar positiu, no s'aïllarà la persona a la seva habitació ni s'aplicaran plans de contingència. A més, també s'eliminaran les ajudes econòmiques que els centres rebien en cas que hi hagués algun positiu al centre i aquest hagués de fer front a costos addicionals.
I atenció a aquests estudis de l'Hospital del Mar, encara sobre coronavirus, perquè la Covid podria provocar el triple de morts que la grip en pacients greus amb necessitat d'oxigen.
La metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses i autora principal de l'estudi, Immaculada López, ha indicat quin és el perfil del pacient que ingressa actualment a l'hospital.
Suelen ser pacientes mayores, edad avanzada, más de 70 años, la mayor parte de ellos. Pacientes que, por motivos los que ellos consideren no se han vacunado, no tienen vacunación previa. O pacientes que están vacunados, pero que tienen alguna enfermedad debilitante, pues si es una enfermedad hematológica súper, es lo como el más frecuente. O algún cáncer que esté en algún tratamiento que haga que tenga las defensas más bajitas.
La doctora López també ha exposat que la pneumonia, a diferència de l'inici de la pandèmia, cada vegada és menys freqüent.
Tretze minuts que passen de les dues del migdia. Obrim plana internacional perquè Boris Johnson no rebrà més sancions per l'escàndol del Partygate, el cas de les festes il·legals que es van celebrar a la seva oficina de Downing Street durant el confinament.
La policia britànica ha confirmat que el primer ministre del Regne Unit no rebrà més sancions per aquest escàndol i haurà de pagar una sanció econòmica de 50 lliures. La investigació del cos policial s'ha tancat amb 126 multes a 83 persones, tot i que les autoritats no han especificat l'import de les sancions.
I Finlàndia es podria quedar sense gas rus a partir de dissabte.
L'empresa energètica russa Gazprom ha informat a la finlandesa que dissabte a les 7 del matí ja no el subministrarà més. Després d'aquest comunicat, Finlàndia ha enviat un missatge de calma i ha assegurat que ja estaven preparats per aquest escenari i es podrà mantenir el subministrament als clients de l'empresa energètica finlandesa.
La Comissió Europea proposa allargar un any més la suspensió de les normes fiscals de dèficit i de deute.
La guerra d'Ucraïna trastoca els plans de Brussel·les i els països continuaran amb el relaxament fiscal, és a dir, amb el dèficit públic inferior al 3% del PIB i el deute mai superior al 60% del PIB. Malgrat la relaxació de les normes, s'ha advertit que Espanya i altres països perquè rebaixin el deute. La proposta es farà oficial el proper dilluns.
Per cert, que la Unió Europea ha desemborsat 600 milions d'euros més per ajudar Ucraïna.
Es tracta d'una assistència financera per fer front a la guerra amb préstecs en condicions molt favorables. Brussel·les ha proposat destinar 9.000 milions d'euros més a Ucraïna, una ajuda que encara ha de rebre la llum verda final.
I com afecta tot plegat a casa nostra? Doncs bé, els autònoms demanen ajudes per afrontar els efectes negatius que els ocasiona la guerra a Ucraïna. La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors reclama així una prestació per cessament d'activitat extraordinària perquè considera que el conflicte està generant importants conseqüències.
Una d'elles és l'augment dels preus de l'energia que els autònoms no poden repercutir per la potència pèrdua de clients que suposaria. L'associació també demana l'exoneració de les quotes als autònoms que no poden accedir a les prestacions.
I d'altra banda, l'Oficina Antifrau registra una xifra rècord de denúncies. En va rebre 430 el 2021.
Es tracta del nombre més alt des que es va posar en funcionament l'any 2009. Aquest 2022, el ritme de denúncies continua sent elevat i en 5 mesos ja en porten 205, una trentena de denúncies més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de les actuacions tancades durant l'any passat han estat sobre irregularitats en matèria de contractació pública.
Passa un minut ara mateix d'un quart de 3 de la tarda. La compravenda d'habitatges a Catalunya augmenta un 14% al març en comparació amb el mateix mes l'any passat.
En total s'han venut 9.318 habitatges. Per comunitats autònomes, on més ha augmentat la compravenda és de les Illes Balears, on ha crescut un 99,5%, seguit del País Valencià amb un 40% i l'Andalusia amb un 37%.
I ens l'alertava Jordi Miralles a l'inici d'aquest programa de les altes temperatures que venen. Doncs bé, alerta per les elevades temperatures precisament d'aquest cap de setmana, on es podria arribar als 40 graus en algunes localitats del país i de l'elevat perill d'incendi forestal també entre aquest divendres i dilluns. Segons ha informat el Departament d'Acció Climàtica, en un informe, les zones de major risc són l'Anoia, el Bages, la Noguera i el Solsonès.
La conselleria ha recordat que el 90% dels incendis són provocats per l'acció humana i per això ha destacat la importància de les accions de conscienciació i les actuacions per retirar part de la vegetació generada en anys anteriors. El Departament també ha apuntat que les prediccions estacionals per als propers mesos indiquen que la pluja estarà per sota de l'habitual per l'època. Si la predicció es confirma, la previsió és d'un estiu amb risc d'incendi superior a l'habitual.
El fet és que el departament també ha anunciat que s'invertiran 8 milions d'euros durant els propers 4 anys en actuacions de gestió forestal tant a Lleida com a l'Alt Pirineu.
L'objectiu és preparar els boscos per fer front a l'emergència climàtica i als grans incendis.
I la nova llei de residus que està elaborant el govern fixarà l'obligatorietat per separar les fraccions i, per tant, deixarà de ser voluntari.
Per arribar a aquest objectiu, des de l'Agència de Residus de Catalunya, contemplen el porta-a-porta com la manera més eficient per de poder tirar endavant el projecte. N'ha parlat el director de l'ENS, Isaac Peraire.
Ara és l'hora de les grans ciutats, però necessitem que les grans ciutats facin passos, que ja ho estan fent, els municipis petits, grans ciutats, i vol dir sistemes d'alta eficiència, que vol dir contenidors fora de l'espai públic, o models mixtos o models de contenidors intel·ligents.
Per ara, 300 municipis ja apliquen el porta-a-porta, però a les grans ciutats encara no s'està implementant.
I pels eurofans, la classificació d'Eurovisió es manté i Chanel queda definitivament tercera. No se confunda, señora y señor.
No van sortir en directe per informar dels vots dels seus jurats, sinó que un membre de l'organització va llegir-los. La Unió Europea de Radiodifusió ha revisat els vots i ha explicat que s'han detectat patrons irregulars en les votacions de 6 jurats durant la segona semifinal. Finalment, ha donat la raó a l'organització del festival. Així doncs, Chanel, la catalana Chanel, queda tercera, la millor posició d'Espanya dels últims 27 anys.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
19 minuts que passen de les dues del migdia. Obrim també plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
El jutge deixa en llibertat vigilada els 5 acusats de violar dues menors a Burjassot, a València. La Policia Nacional busca un 6è implicat en les agressions.
Els fets van passar dilluns passat a Burjassot en una casa abandonada. Els agents investiguen dues violacions, una d'elles grupal, a les dues nenes a Burjassot. Les noies van quedar suposadament amb els investigats, els quals no els coneixien, a través d'Instagram. La policia va detenir a 5 menors a qui acusen de les agressions sexuals. La Fiscalia de Menors havia sol·licitat el seu internament en règim tancat de 4 d'ells, la mesura més dura que es pot aplicar contra menors, però finalment l'instructor del cas ha optat per la llibertat vigilada.
I a més, Sílvia, la Policia Nacional ha investigat una presumpta violació grupal a una jove de 22 anys, en aquest cas a Granada.
Els fets haurien passat quan la noia va sortir d'una discoteca la matinada de dimecres. 4 persones haurien abordat a la jove i l'haurien pujat a un vehicle.
I encara us expliquem que a Terrassa un menor de 9 anys ja ha mort ofegat aquest dijous al vespre en una bassa.
El nen s'hi estaria banyant amb 3 companys més i es va alertar als serveis d'emergències perquè el menor no va sortir de l'aigua. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha decretat 2 dies de dol.
I els Mossos d'Esquadra continuen buscant el responsable d'un apunyalament a un vigilant de seguretat a Igualada.
Encara no se l'ha localitzat, però els agents sí que el tenen identificat. Es tracta d'una persona coneguda a la ciutat. La policia catalana espera detenir-lo en les properes hores.
A presó, els 3 homes acusats de 8 robatoris en cases habitades del Maresme, el Baix Llobregat i de Barcelona.
Segons la policia catalana, els lladres es desplaçaven en vehicle de lloguer durant la tarda i la nit i seleccionaven cases unifamiliars. Un cop a dins, s'enduien joies i diners en efectiu.
I la policia catalana han detingut també un camioner a Vandellós i a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, que superava 9 vegades la taxa d'alcohol permesa.
Ha estat la mateixa empresa de transports qui ha alertat a les autoritats que un dels camions circulava fent ziga-zagues. Els Mossos, gràcies al sistema de geolocalització, l'han aturat a l'A7 i l'han detingut, acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. En la prova d'alcoholèmia ha donat 1,33 grams per litre de sang, tenint en compte que la taxa permesa pels camioners és de 0,15.
I la Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una organització criminal que ha defraudat 4 milions d'euros a la Seguretat Social a través d'un conglomerat empresarial. Els agents han detingut 7 persones.
Els responsables oferien dades falses en les seves operacions mercantils que portaven les empreses de l'entramat a la insolvència, amb l'objectiu d'ocultar béns i capital i escapar així del control fiscal.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
22 minuts que passen de les dues del migdia. Obrim plana esportiva.
Esports.
Doncs obrim plana esportiva, com sempre, amb un Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'equip femení del Barça ja és a Itàlia, on demà juga la final de la Champions a Turí contra l'Olympique de Lió.
I les ganes de tornar-se a la Champions són tantes que ha viatjat tota la plantilla al complet. Ningú s'ha volgut quedar a Barcelona per no perdre's el que podria ser un nou capítol històric del futbol femení de casa nostra i d'Europa. La Blaugrana jugaran la seva tercera final de la Lliga de Campions dels últims 4 anys i demà intentaran revalidar el títol de campiones d'Europa que van aconseguir la temporada passada contra el Chelsea. La de demà, però, també és, a més, la reedició de la final del 2019 que va guanyar l'Olympique de Lió per 4-1. L'equip s'entrenarà aquesta tarda a 7:45 al Juventus Stadium, que és l'escenari de la final. Abans, Irene Paredes i Alexia Putellas faran una roda de premsa per analitzar aquest partit. La jugadora del Barça ja ho ha fet aquest matí, Aitana Bonmatí, un dels puntals de l'equip de Jonathan Giraldez, ha advertit de la dificultat del rival, però també ha assegurat que no jugaran amb por, ho ha dit durant una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio.
Crec que tenim màxim respecte a l'Olympique de Lió per qui han estat en els últims anys i perquè si no, ara no, si estan una altra vegada a la final, és que algú estan fent bé, no? Per tant, vull dir, per molt que portem 2 temporades d'èxit on quasi ningú ens ha guanyat excepte el Wolfsburg i no sé si algú més, a l'Atlètic de Madrid aleshores, de l'any passat, és que màxim respecte, tampoc amb por, però amb respecte.
Demà les Blaugrana rebran el suport de 15.000 aficionats culers que també s'han desplaçat a Turí. A Barcelona, El partit es podrà seguir des de la plaça Catalunya a través d'una pantalla gegant que hi ha instal·lat l'Ajuntament. Hi haurà activitats des d'una hora abans del partit, que comença, recordem, a les 7 de la tarda. Per raons de seguretat, però, l'aforament estarà limitat a 20.000 persones. Per cert, canviant de qüestió, però encara parlant de futbol femení, una de les jugadores que pretenia fitxar el Barça aquest estiu, Vivian Miedema, ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal i, per tant, continuarà al club anglès la temporada que ve. La davantera de 25 anys és una de les grans golejadores d'Europa i ha estat inclosa dues vegades al 11 ideal de la UEFA.
I ja que parlem de lligues de campions, Xavi, avui toca fer una mica d'esport nostàlgia, eh?
Exacte, Joan, perquè avui, divendres 20 de maig de 2022, fa 30 anys d'aquest moment.
Tocarà Soskov per a la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov per a la vaquera, pica Koeman! Gol!
Aconseguir que el Barça sigui materialment a un mil·límetre d'aconseguir la Copa...
Ho escoltàvem, Joan, de la veu del mestre Joaquim Maria Pujal. Era el 20 de maig de 1992, quan el Barça alçava la seva primera Copa d'Europa a l'estadi de Wembley, gràcies al gol de falta de Koeman. Avui es compleixen, per tant, 30 anys d'aquell moment. Aquella Copa va arribar després de dues finals europees perdudes, la de Berna de l'any 1961 i la de Sevilla l'any 1986, l'any 92, però... I davant la Sampdoria, el Barça es convertia per fi per primera vegada en campió d'Europa. Després d'aquesta final se n'han guanyat, recordem, quatre Copes d'Europa més, la del 2006, el 2009, el 2011 i 2015.
Jo tant com em va fer saltar Koeman, només m'ha tornat a fer saltar Guardiola. Així de clar.
Jo el 92 no recordo haver saltat, però sí que recordo sortir a pitar amb un pare amb el cotxe.
Va, 26 minuts que passen de les dues del migdia. Encara en futbol, aquesta nit comença l'última jornada de la primera divisió amb el partit del campió, el Real Madrid, que rep la visita del Betis al Santiago Bernabéu.
El d'avui és l'últim partit dels blancs abans de la final de la Champions, que jugaran la setmana que ve davant del Liverpool a París. Per aquesta nit, Carlo Ancelotti no podrà comptar finalment amb el defensa David Alaba per una sobrecàrrega muscular. El central no vol forçar en un partit ja intranscendent per al Madrid i així poder arribar en condicions per a la final europea. Aquesta nit també a les 9 i a primera divisió es juga el Rayo Vallecano Llevant.
I d'altra banda, el davanter Kylian Mbappé hauria decidit finalment quedar-se al PSG i no fitxar pel Real Madrid.
El club francès ha fet en els darrers dies una oferta astronòmica pel jugador. Segons ha avançat aquest migdia la cadena Eurosport, el davanter francès s'emportaria amb aquesta oferta del PSG 300 milions de la prima de fitxatge i cobraria un sou de 100 milions d'euros nets per temporada. El futbolista francès Kylian Mbappé ha denunciat aquest diumenge la seva decisió si es queda a París o marxa a un altre club.
I el jugador del Barça d'handbol, Luis Frade, ha rebut l'alta mèdica després de 6 mesos de baixa.
Frade ha patit una greu lesió al genoll, es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret el novembre de l'any passat i va haver de passar pel quiròfan. El pivot portuguès ha entrat en la convocatòria del partit que el Barça jugarà demà a les 12 a casa contra el Sinfín en partit de Lliga Sobal.
En tenis, diumenge comença a París el Roland Garros, el segon gran slam de la temporada.
Rafa Nadal i Novak Djokovic, vigent campió del gran slam, han coincidit en el mateix quadre. Això vol dir que els dos tenistes es podien trobar en els quarts de final. Carlos Alcaraz també es troba en la part alta del torneig, en el mateix quadre del número 3 del món, Alexander Zverev. Això vol dir, per tant, que podria coincidir amb Djokovic o Nadal en unes hipotètiques semifinals. Els tres tenistes, recordem, són els grans favorits per alçar el trofeu d'aquest segon gran slam de la temporada. En el quadre femení, Paula Badosa debutarà contra la francesa Fiorina Ferro i podria jugar als quarts contra Arina Sabalenka i enfrontar-se a la gran favorita Iga Swiatek a les semifinals. Garbiñe Muguruza va per l'altra banda del quadre, començarà contra Kaya Kanepi i, a priori, té un camí més planer fins als quarts de final.
Parlem també de motor en aquesta secció d'esports perquè ja ha arrencat a Montmeló el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
Des de les dues que està en marxa la primera sessió d'entrenaments lliures, que de moment segueix el pilot més ràpid, continua sent Max Verstappen. Aquest cap de setmana pot ser decisiu, però, per al pilot espanyol de Ferrari, Carlos Sainz. El circuit de Catalunya és un traçat adequat perquè Sainz s'adjudiqui la que podria ser la primera cursa de la seva carrera. No ho tindrà fàcil perquè haurà de lluitar amb el seu company d'equip, Charles Leclerc, que arriba aquí al Montmeló com a líder indiscutible del Mundial a 19 punts, però només de Max Verstappen.
Has dit cap de setmana decisiu per Carlos Sainz, eh?
Decisiu, a veure si aconsegueix guanyar la cursa.
Veurem a quina corba peta el cotxe. En fi, va, un minut i arribem a 2:45 de la tarda. És divendres i com cada divendres és moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana. Així doncs, som-hi, va. Què podem veure o què podem escoltar fins diumenge pel que fa a la plana esportiva, Xavi?
Doncs mira, en futbol, el partit més important del cap de setmana es juga demà a les 7 de la tarda, final de la Champions femenina. Entre el Futbol Club Barcelona i l'Olímpic de Lió, el partit es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola. Pel que fa al futbol masculí, aquest cap de setmana s'acaba la Lliga Primera Divisió. El campió, el Real Madrid, ja juga aquesta nit a les 9 davant del Betis. El Barça ho farà diumenge a les 10 de la nit contra el Villarreal. I l'Espanyol ho farà abans a les 8 del vespre contra el Granada, els 3 partits per Movistar la Liga. A segona, juga la penúltima jornada, mirada posada en el Girona, que continua optant a jugar els play-offs d'ascens. Demà a les 10 de la nit s'enfronta el Mirandés en directe per Movistar la Liga. A la Premier anglesa aquest cap de setmana sabrem quin és el campió, si el City de Pep Guardiola o el Liverpool de Jürgen Klopp, tots dos jugant diumenge a les 5 de la tarda. El de Manchester s'enfronten a l'Aston Villa i si guanyen seran campions. El Liverpool, però, s'enfronta al Wolverhampton, els dos enfrontaments per DAZN. Pendents també d'aquí s'acaben duent l'Scudetto a Itàlia. La cosa està entre Inter i Milan. Els dos equips juguen diumenge a les 6 de la tarda i dos punts els separen en la classificació que lidera per ara el Milà. El partit del líder es podrà veure per Vamos i el partit de l'Inter per Movistar Liga de Campeones. En bàsquet, demà a les 7 de la tarda per DAZN es juga la final de l'Eurolliga entre el Real Madrid i l'Efes d'Istanbul. I a l'NBA aquests dies es juguen les finals de conferència. El canal Vamos emet aquesta matinada a les 3 el segon partit de la sèrie que juguen els Golden States contra el Dallas i la matinada de dissabte diumenge emetrà el tercer partit de l'altra final entre els Boston Celtics i els Miami Heat. En tennis, diumenge comença a França el Roland Garros, que es podrà seguir íntegrament en directe pel canal Eurosport. I en plana poliesportiva, demà continua el play-off pel títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que es disputa amb la disputa del segon partit de la sèrie de quarts de final a les 6, Lleida-Reus, a 8:15, Calafell-Noia, a les 8, Caldes-Barça, i a 9:15, Alcoi-Liceo. Els partits es poden veure pel streaming d'Hockey Lliga Televisió. I acabem amb motor, la Fórmula 1 ha arribat, ho dèiem abans, aquest cap de setmana a Montmeló. El Gran Premi d'Espanya es pot seguir tot per DAZN. Demà a les 4 de la tarda, classificació, i diumenge a les 3, la cursa.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Passa un minut de 2:15 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida analitzem tota l'actualitat de la setmana amb el professor Xavier Torrents. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Passen 3:30 de 2:15 de la tarda, és divendres, i com cada divendres a aquesta hora volem saludar el politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou.
Bona tarda, Joan.
Avui, sens dubte, la notícia del dia, i ja ho ve sent des d'ahir, és aquesta tornada del rei emèrit a Espanya, concretament a Sanxenxo, per veure aquesta regata que cada any celebra el club nàutic d'aquesta localitat, i després recordem que anirà cap a Madrid, on es reunirà amb el seu fill, amb l'actual rei Felip VI. Deia jo a la portada d'avui d'aquest programa que jo crec que tot plegat no ha de suscitar tant el debat monarquia o república, que algun dia s'hauria de posar sobre la taula, però bé, aquesta no hauria de ser la qüestió ara mateix, sinó si és el moment adequat, si el rei ha triat el moment adequat per venir.
Bé, diguem-ne, el rei feia temps que volia venir, i per tant se li han endarrerint el moment. De fet, aquest cop ha estat a punt també d'endarrerir el moment d'arribar, si no arriba a ser perquè al final va acceptar no dormir a la Zarzuela. Mm. És a dir, si ella hagués dit, no, jo no vindré si no dormo a la Zarzuela, per exemple, doncs un altre cop se li hagués endarrerit l'arribada. Ha arribat un moment on podríem dir hi ha molts temes polèmics, per tant, això a nivell mediàtic, però això ho saps millor tu, Joan, com a periodista que jo, com a politòleg i sociòleg, doncs, saps que quan hi ha temes de molta transcendència per la gent, de molta polèmica, això permet tapar temes que si aquells temes fossin, per exemple, si el rei hagués arribat a l'agost, seria portada constantment i durant dies i durant setmanes al mes d'agost, no? Però, clar, tenim a nivell mediàtic l'operació Catalunya, que després del 2012, 10 anys després, apareix de nou. Torna a sorgir la policia patriòtica. El Catalan Gate queda com amagat per l'operació Catalunya, però està ja permanent. Tot amb les cloques de l'Estat. Tot això, clar, fa més, permetem l'expressió, fa més pudor les cloques de l'Estat que la corrupció grandiosa del monarca. I una cosa tapa l'altra, en definitiva.
No tant això, professor, sinó a més, deixi-m'ho dir, perquè si no m'ho faig a sobre, a més, resulta que el rei és fora, el rei emèrit en aquest cas, és fora 665 dies per causes judicials que al final han acabat en res, perquè feia molt de temps, perquè exacte, del rei,
ja som dos que
no es pot jutjar el rei mentre la seva figura és de monarca a l'Estat. Vaja. Però mentrestant, mentre passa tot això, justament aquesta setmana, precisament aquesta setmana, hem sapigut que un nano mallorquí que viu a Brussel·les, que pot fer unes lletres que molts podem qualificar o desqualificar de moltes coses i que no ens agraden i que ens semblen molt maldestres, però no pot tornar a casa seva perquè ha fet unes lletres, però sí que es pot moure per tota Europa. Per això deia, igual no és el moment més adequat, no?, si posem els dos casos sobre la taula.
Bé, crec que en aquest cas el rei emèrit probablement no coneix ni Valtònic ni probablement ni l'ha sentit anomenar, perquè ha estat molt absurd, doncs, amb les seves peripècies de les corrupteles. A veure, fa una estona molt bé d'elles, que no està en el debat monarquia-república, i aquí veiem un rei que actua com una república bananera. Val? Per tant, a vegades hi ha interferències o interseccions en els conceptes. Jo quan fa molts anys enrere existia encara l'apartheid a Sud-àfrica, jo els diria, a veure, lo fonamental és si hi ha democràcia o no. Després, però ja és secundari en el segle XXI o en el segle XX, però no era secundari al segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, però en el segle XX i XXI ja és un tema secundari república-monarquia, perquè el principal és si és democràcia o dictadura. El segon és si república i monarquia, per què? Per una raó. Jo prefereixo, i crec que tots els oients de ràdio, Ràdio Estel també ho prefereixen. Per exemple, preferien la monarquia de Suècia, amb tot el seu estat de benestar, que no la República de Sud-àfrica, que era una dictadura i amb apartheid. És a dir, el tema no és, diguem-ne, rellevant, no és aquest. Per tant, tenim un rei, de fet, i per això ara faré aquesta intersecció, tenim un rei emèrit que ha actuat com el dictador d'una república bananera o com el president d'una república bananera. És a dir, ha actuat, diguem-ne, com si fos casa seva la institució. I clar, això és la part difícil de resoldre, i fins i tot ara intentava imposar l'autèntic rei, que és el Felip VI, el fet de dir, doncs jo vull dormir a la Zarzuela. Home, fins aquí, almenys el fill ha sabut tenir mà esquerra i impedir això. Però bé, el que no ha fet de moment, i té crec que fins dilluns per fer-ho, és demanar disculpes. No dic autèntiques disculpes, perquè ja ningú s'ho creu quan les doni, però almenys intentar fer aquest exercici de reconèixer la falta de moral i ètica que ha tingut, doncs, en el transcurs de la seva monarquia quan no era rei emèrit, sinó realment rei amb immunitat, diguem-ne.
Hi ha tot plegat, com bé ens deia, professor, que aquesta setmana també hem tornat a escoltar un altre dels noms que feia mesos que no escoltàvem, que és el de Villarejo, i totes aquestes escoltes que han anat sortint aquesta setmana i previsiblement les que aniran sortint, que relacionen doncs, certa part política del país amb aquesta policia patriòtica, en fi. No sé si tot plegat també podria servir de cortina de fum davant dels casos d'espionatge al CNI.
A veure, evidentment, quan fa 10 anys enrere surt la Operació Catalunya a mans de Villarejo i es publica al diari El Mundo, la intenció era fer perdre les eleccions al que en aquell moment era el president Artur Mas.
Clar, estem parlant, professor, per situar la gent, estem parlant del 2012, és a dir, que quedava estona encara per parlar d'un 1 d'octubre i d'un referèndum, eh?
Sí, sí, molta estona. Mira, podríem... No és politològic, però segurament és mediàtic. És la dècada prodigiosa, 2012-2022. Vinga, per arrodonir-ho. Què ha passat en aquesta dècada prodigiosa? O al començament? Doncs va haver l'Operació Catalunya. Això, El Mundo va publicar uns informes que van resultar ser falsos. Uns informes que ara, 10 anys després, sabem que com a mínim ho sabia Francisco Martínez, que va ser, en primer lloc, el cap de gabinet del ministre català del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, i que després, d'immediat, als 2 mesos, va ser fins i tot secretari d'Estat de Seguretat. Bé, no està demostrat, he de dir presumptament, per una qüestió simplement formal, però presumptament el Jorge Fernández Díaz, com a ministre, també era coneixedor d'això. Ja no dic, diguem-ne, que era el que ho coordinava, ja no puc arribar a tant, però que era coneixedor. Perquè, o bé, si no ho coneixia, era un inepte per tenir de secretari d'Estat de Seguretat a Francisco Martínez, i si no era un inepte, doncs n'era coneixedor. Com a mínim, coneixedor. Doncs bé, això que va passar fa 10 anys, i que haver-ho sabut fa 10 anys, que quan algunes persones o analistes deien fa 10 anys que això sonava molt estrany, i a més, 2 setmanes abans, o una setmana i escaig abans, d'unes eleccions que sortís a la llum pública, i que alguna cosa que no funcionava bé hi havia. Doncs bé, que això sortia ara, evidentment, quan hi ha un fenomen però actual, del moment, que és el Catalan Gate i d'espionatge, com a mínim reconeguts a 18 polítics, periodistes, advocats catalans independentistes, i a més, avalat, segons un estudi d'una universitat canadenca, a 65 polítics, advocats, periodistes, dels quals 63 són catalans i 2 són bascos, està clar que una cosa tapa l'altra. Però el que ens ve, el que hem de... Per fer una bona anàlisi, i així els oients de Ràdio Estel ara veuran el quadre sencer, hem de veure que només agafant aquesta dècada prodigiosa, i entenguin que ho estic dient amb ironia, doncs va començar amb una Operació Catalunya, l'hem acabat amb un Catalan Gate, i enmig tenim la policia patriòtica i, en definitiva, les cloques de l'Estat. I noms diversos. El comissari Villarejo, un altre comissari doncs, que va ser Eugenio Pino, que va ser el número 2 perquè va ser director adjunt operatiu de la Policia Nacional, un Francisco Martínez, que va ser secretari d'Estat de Seguretat, i un Jorge Fernández Díaz, que va ser ministre català en el govern espanyol de Rajoy. Per tant, Rajoy, que semblava una persona inofensiva, que en l'imaginari social, inclús quan s'ha fet diguem-ne caricatura d'ell, com una persona que no prenia decisions, resulta ser que va ser un president de govern que va prendre decisions de les quals en podríem dir que vulneren fortament aspectes de la democràcia. Perquè una cosa, si una cosa té un sistema polític democràtic, és que ja no intenta utilitzar cap mena de sistema o de cap dels 3 poders de l'Estat, és a dir, el govern, el legislatiu, el parlament i el social, no utilitza cap d'aquests tres elements del poder, no els utilitza per guanyar o perdre eleccions i no els utilitza, diguem-ne, òbviament, ni per espiar. però resulta ser que, a més, no han aconseguit els seus resultats. Perquè, òbviament, Jorge Fernández Díaz el que pretenia, el seu objectiu, la seva missió patriòtica, tant com entén ell la pàtria, doncs era fer disminuir el que en aquell moment no era ni tan sols independentisme, perquè era menor el número de persones independentistes, sinó el sobiranisme. I li ha passat una cosa semblant a Putin. I permetem, Joan, aquesta analogia o aquesta comparació. Putin va començar la invasió a Ucraïna, va començar la guerra de Rússia contra Ucraïna, amb l'objectiu, suposadament i pretesament, de que l'OTAN no s'expandís més, que l'OTAN no s'ampliés més. Doncs resulta que ja d'entrada, degut a aquesta invasió de Putin a Ucraïna, d'aquesta guerra, diguem-ne, cruel i cruenta contra Ucraïna, resulta que hi ha dos països més que entraran a l'OTAN, Suècia i Finlàndia. És a dir, ha aconseguit el contrari d'abans. I fins i tot ha aconseguit Putin que la frontera amb els països de l'OTAN ara sigui el doble, perquè en el moment que Finlàndia entri a l'OTAN, hi haurà el doble de territori que connecta l'OTAN amb Rússia. Doncs bé, Jorge Fernández Díaz, Villarejo i els seus amics i col·legues associats presumptament, doncs han aconseguit l'efecte contrari, perquè l'any 2012 el número d'independentistes era un percentatge petit, per no dir petitó. I, per tant, han aconseguit que en 10 anys hagi augmentat moltíssim el número d'independentistes i també de sobiranistes, perquè ha hagut persones que no són independentistes, però llavors no eren ni independentistes ni sobiranistes, i ara ho són. Per tant, l'efecte contrari, per això he establert aquesta analogia amb Putin.
A tot plegat, professor, si mirem cap a casa nostra, avui hem fet un exercici interessant en aquest programa, m'ha agradat molt fer-lo, de fet l'ha fet Judit Casillas, i és mirar aquest darrer any de Pere Aragonès al capdavant del govern català. Ho dic perquè just demà fa un any de la seva investidura com a president. I ens preguntàvem què és el que ha fet, què ha deixat a mitges i què s'està fent i què no ha fet, no? Dins del que sí que s'ha fet és la creació de noves conselleries, com la de Feminismes, que pilota Tania Verges, la d'Acció Climàtica, amb els de Teresa Jordà. També hi havia el compromís que hi hagués paritat entre homes i dones en el Consell Executiu, i aquest compromís s'ha calcat a la realitat, perquè hi ha 8 dones i 7 homes, si comptem també el mateix president, però també hi ha altres promeses que estan a mig gas, que encara no s'han realitzat del tot, tot i que s'està treballant per dur-les a terme. Una d'elles és la gratuïtat del segon curs de l'Escola Bressol, o també la Generalitat ja ha designat un equip de professionals per treballar en el pla pilot de la renda universal, que, si recorden, fa uns mesos se'n parlava molt i ara ja no se'n parla tant, un pacte amb el que es va arribar amb la CUP. Què és el que no s'ha fet? Doncs bé, Aragonès es va comprometre amb el pacte que va fer precisament amb la CUP a sotmetre's a una qüestió de confiança a meitat de legislatura, és a dir, al maig del proper any, és a dir, encara queda molt, eh? Però ara per ara, el president no té cap intenció de sotmetre's i aquesta qüestió de confiança, i s'excusa amb el fet que els copaires van votar en contra dels mateixos pressupostos. Un any de legislatura al capdavant amb Pere Aragonès. Com ho valoreu tot plegat?
Doncs bé, de fet, coincideixo amb aquesta anàlisi. De fet, a veure, tots els governants de qualsevol país democràtic, hi ha coses que els compleixen, coses que no, i coses que estan per complir. I algunes són la seva obligació. Permeti'm ara posar l'exemple de les escoles Bressol. Les escoles Bressol, a vegades, les ha creat un ajuntament, tot i no sé, bueno, això, els ajuntaments, alguns ho han fet, posant recursos, a vegades han posat recursos de les diputacions, la Generalitat n'ha creat altres, però, per exemple, una cosa que va de sobte, a mi mateix, em sobte, les escoles Bressol, doncs, és una competència a nivell d'educació, doncs, de la Generalitat, tot i que també hi ha qüestions compartides amb els ajuntaments, però, per exemple, la Generalitat té l'obligació de posar el finançament, tot i que no és una etapa obligatòria. Per tant, coses que a vegades el ciutadà de peu desconeix. Jo mateix podia desconèixer això fa 5 minuts parlant d'això. Doncs, bueno, són coses que, en aquest cas, no és que ho hagi de complir o no perquè sigui un compromís electoral, sinó que les mateixes sentències judicials, per exemple, que hi ha al respecte, diuen que la Generalitat ha de pagar les escoles Bressol per molt que no sigui una etapa obligatòria. Doncs bé, ja aquí és el que hauríem d'afinar, diguem-ne, buscar més fi, buscar els matisos de veure què és allò que ha fet, perquè ho havia de fer, perquè és una obligació legal de fer-ho, d'acord amb les lleis que el propi Parlament de Catalunya doncs es dota, i què és allò que és més iniciativa seva. Per exemple, com a iniciativa seva, tenim coses que acabes de dir, Joan, com, per exemple, la Conselleria de Feminismes, que ha posat una professora de Ciència Política, Tània Verge. O altres... el tema de la paritat. No és exactament l'obligació, però també hem de dir que hi ha convenis internacionals que parlen de la perspectiva de gènere i parlen de que això s'ha de fer. Per tant, en certa manera, ha aplicat també, diguem-ne, tractats internacionals. Bueno, doncs tot això, benvingut sigui, tot allò que permeti que Catalunya, com a primer pas, ojalà algun dia s'assemblés més a Àustria, Dinamarca i als Països Baixos, i dècades més tard inclús s'assemblés a Finlàndia o Suècia o Islàndia. Però bé, queda ja recorregut per aquest president i per altres presidents, i fins i tot, quan arribi el primer dia que això sigui així, per a futures presidentes de la Generalitat.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo una setmana més analitzant l'actualitat en aquesta taula a la que anomenem Estel Migdia. Que vagi molt bé la setmana. Tornem a parlar de tot plegat el proper divendres. Una abraçada.
Una abraçada i bon cap de setmana.
Tot bé.
Que està tos?
Pensava que no hi havia el micro obert.
Un estrepsils?
No, estic molt bé del coll, sí.
10 minuts ja arribarem a les 3 de la tarda, com ens vas prometre ahir, Olma Giró, i abans d'ahir, de fet, també, avui, Història del Passeig de Gràcia, perquè aquest any celebra ni més ni menys que 200 anys d'història i ho celebrarà por todo lo alto, que es diu, perquè els actes duraran fins al 2024. L'objectiu? Ser un eix de recuperació de la ciutat comtal després de la pandèmia.
Molt bé, aquesta entradeta, Joan. Exactament és
por
això.
Por todo lo alto vol dir que se celebra als Jardiners de Gràcia, no?
Sí. Por todo lo alto. No, com deies, vol ser un eix de recuperació de la ciutat comtal després de la pandèmia, però de fet no és la primera vegada que Passeig de Gràcia intenta això. Ja ho va fer-ho al segle XIX, l'any 1821 en concret, després de la febre groga, una pesta que va afectar tot Barcelona, i Passeig de Gràcia doncs, va intentar que recuperés la ciutat a través del seu eix. I pels amants de la història, doncs, fem una mica, com ara es diu, de Remember, per aquests 200 anys.
De Remember, eh?
De Remember. Por todo lo alto i de Remember.
Diu Remember algú que no sap què vol dir el símbol avui de la camiseta de Xavi Toscano.
És el Canal 33.
Ho sabem dues setmanes després, eh?
Sí, més val tard que mai.
Està bé.
Això és el Canal 33?
Veus? Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Això és el Canal 33.
Però jo el veia, el Canal 33, encara.
Però tu el veies quan havien canviat d'infografisme.
Però això és el logo?
És el logo, el primer logo del Canal 33.
El primer?
33.
Sí. No, era més xulo el posterior.
No.
Escolta, deixem de parlar d'altres mitjans? Sí? Som-hi,
jo no he tret el tema.
No, jo
estava parlant del Passeig de Gràcia, a punt d'explicar-te que antigament es coneixia com el Camí de Jesús i que era la via de comunicació entre la muralla nord de Barcelona amb la Vila de Gràcia. I per què connectava amb la Vila de Gràcia? Doncs perquè Gràcia és d'on provenia la llet que es consumia a la ciutat.
Sí, senyora.
Curiositats. Més tard, el que va passar és que l'enginyer Ramon Plana el que va fer és que la via central la va destinar per a tots els vianants i als laterals hi trobàvem els carruatges, una imatge que... Bé, no direm res. Llavors va arribar el projecte Cerdà, que el que va fer va ser convertir l'avinguda que vertebra l'eixample dreta i esquerra en un dels carrers més amples de tota la ciutat i va començar doncs, a inaugurar punts d'oci, quioscos i cafès. I aquests 200 anys d'història, doncs, evidentment, els acompanyen doncs, tot el llegat que podem veure de la Casa Batlló i la Casa Milà, dos edificis que, per cert, estan declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que ara molts de nosaltres podem veure a través de les pantalles dels turistes que els apunten.
És possible que dintre aquest oci em sona d'haver llegit alguna vegada que hi havia un parc d'atraccions a prop de Passeig de Gràcia, antigament.
Ostres, ni idea, això no...
Parlant
no,
de...
No tenia ni idea, això li preguntes a Jordi sí, Carretero, que deu ser de l'època...
Proper a Passeig de Gràcia, molt abans del Pla Cerdà, hi havia...
Sí, molt abans del Pla Cerdà, Jordi Carretero t'ho dirà, segur.
Hi havia un parc d'atraccions, un petit parc d'atraccions al Passeig de Gràcia.
Hauria de ser curiós, la veritat.
Saps per què això de que la gent caminava pel mig i els carruatges pels laterals? Ara que ho deies i t'hi fixaves.
Jo crec, no ho sé, però m'aventuraria a dir que potser la calçada dels laterals estava pitjor que la del mig. No. Hem
fallat
aquí.
El mateix que els taxis de Londres i d'Anglaterra condueixen a la inversa que la resta d'Europa. De fet, ells ho fan bé. Era per quan havien de donar una fuetada als cavalls,
clar.
No donar cap vianant. Precisament doncs... per això.
Molt fort.
Coses de la història.
Coses de la història. Quan deies que ho celebrarien por todo lo alto, que la celebració dels 200 anys d'història del Passeig de Gràcia dura fins al 2024, és perquè té diners per fer-ho. I perquè té diners? Doncs perquè ha estat considerat l'esdeveniment excepcional d'interès públic en la llei de pressupostos generals de l'Estat, el que vindria a ser que l'Estat ha destinat uns quants milions en aquesta efemèride.
Va, doncs, aquests 200 anys que el celebrarem de la forma que ens diguin, vés a saber, no sé.
Que ens diguin.
Comprant, no? Passeig de Gràcia,
les
coses se celebren comprant.
Que recupera el turisme.
Anirem a les marques
d'aquelles. Tornarà a recuperar aquesta essència, no?
Sí. A veure què fan. Encara no hi ha cap.
Va dir un altre McDonald's, veurem. Va, notícia curiosa d'aquelles que ens agraden quan ens portes.
Doncs mira que el president d'Ucraïna, en Volodymyr Zelensky, ja té... No sé si us aventuraríeu a dir, però ja té una figura que es posa durant èpoques de Nadal.
Ai.
El Volodymyr Zelensky ja té caganer.
Sí, ai, Déu.
Sí, ha fet el caganer d'en Volodymyr Zelensky.
També és a dir que no se podia saber.
Ja, exacte. També.
Posant al costat de Putin. Putin ja en tenia un, no? Suposo.
Suposo que sí. Sí. Bé, deixem aquestes notícies curioses i anem cap a la musiqueta.
Va, som-hi.
I anem perquè avui fem un...
Remember.
No, val a dir.
També fem un remember.
Fem un acte de justícia.
Ai. Va, com sempre acabem amb la musiqueta, com ens deia Zolma, perquè ahir coneixíem la notícia que un dels grans compositors de bandes sonores del cinema, el músic grec Vangelis, ens deixava als 79 anys. Per això acabem aquest programa amb un petit homenatge recordant algunes, perquè n'hi ha moltíssimes, de les grans pel·lícules que va acompanyar amb la seva música.
Sí, clar, hem fet un recull, però aquest recull podria ser molt més extens, com has dit, però comencem per la cançó Love Them, que acompanya la pel·lícula de Blade Runner. És un dels clàssics, segur que l'heu escoltat moltíssim. Per mi el que més destaca és el so del saxo, perquè és que és espectacular i sona així.
Els cinèfils em mataran, eh? Sona una mica pel·lícula de diumenge de Canal Dubtós.
De Canal Dubtós, sí.
Què vull dir?
Sí, sí.
I de Canal Plus divendres a les nits.
També, també. I aquest comentari té nom...
De Xavi Toscano.
S'assembla una mica al símbol de la seva samarreta, eh? Tan antic com... Va, què més ens portes?
Ai, a veure quines semblances li trobeu en aquesta següent cançó. Es diu Conquest of Paradise, és de la pel·lícula de 1492, i com ha dit el Pol Marçà aquest matí, fàbula.
Clàssic.
Jo, si fos esportista o se'm donés bé l'esport, crec que seria la cançó que em posaria abans d'entrenar o de fer una cursa.
Jo em posaria una altra, però ja hi arribarem.
Pensava que diries que amb la que et casaries.
Molt massa triomfal tot, no sé. Vinga, va, anem, tirem endavant. I, de fet, sí, aquestes dues que hem posat són com de les més recordades, però m'ha vingut de gust posar-ne una que no és tan famosa. Es diu To the Unknown Man. Forma part de la banda sonora de la pel·lícula Spiral. I, de fet, per mi és com la cançó que més experimenta amb sons electrònics, que això que caracteritzava molt aquest compositor, però sona així, és diferent, i a veure què us sembla.
Aquesta també, eh?
Sí, és d'aquestes que no es coneixen, però sona molt bé, la veritat és que sí. Però...
I ara sí, acabem amb un mite, eh?
Acabem amb un mite. Crec que per fer justícia hem d'acabar sí o sí amb Carros de Foc.
Home.
Que aquesta sí que segur que l'heu escoltat alguna vegada.
I l'he corregut. A la platja, on es va rodar aquesta pel·lícula.
Amb els cavalls,
em
també.
Vaig posar, em vaig posar aquesta banda sonora i vaig començar a córrer per la mateixa platja.
Això sí que és memorable.
Escòcia, Sant Andrews. Preciosa platja, preciosa pel·lícula i preciosa banda sonora. Sona així, va. Recordant aquella platja, recordant Sant Andrews i recordant Carros de Foc, nosaltres que ens acomiadem un dia més i aprofitem per recordar també que ve el cap de setmana i que també toca temps de platja, per què no? Va, gràcies a tot l'equip d'informatius, com sempre, d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris. A les 6 de la tarda, informació amb Diana Silva i tot el seu equip, amb el Punt i Seguit, i ja s'hi posa Toni Marín, amb el Tot anirà bé. Que passeu tots un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.